Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La costa d'Esmoret, que divendres va patir una esllavissada, fa anys que es considera una zona d'intervenció prioritària per a la seguretat de l'entorn. El 2019 ja es va acordar amb l'autoritat portuària perquè financés obres en aquest indret, però mai es van acabar d'executar aquests treballs, diuen, per qüestions legals. Ara, l'ens portuari assegura que cal cercar noves formes de col·laboració mentre el Ministeri sembla estar-hi més disposat. Tot d'una, en donem més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Entrem en matèria. Predisposició del Ministeri per aportar diners al penya-segat de Mó, mentre l'autoritat portuària, en canvi, dona llargues. La darrera esllavissada ha posat en alerta les administracions sobre el risc de despreniments al penyal del Port de Mó. La recent reactivació del Consorci del Penya-Segat, que implica Govern, Consell i Ajuntament, sembla insuficient per garantir la seguretat de l'entorn i per aquest motiu des de fa anys ja se sol·licita ajuda a d'altres administracions. El batlle de Mó, Héctor Pons, avança que properament es reunirà amb el Ministeri, que és conscient, diu, de la situació, i assegura també que col·laborarà per contribuir a consolidar el penyal.
I va mostrar la seva predisposició i ens reunirem en les pròximes setmanes perquè ens plantejaran alguna opció d'ajudar-nos, de col·laborar i de prendre part en aquest tema.
Qui, en canvi, es mostra més reticent és l'autoritat portuària. Amb la reactivació del consorci fa 10 mesos ja es va demanar la seva col·laboració. De fet, el 2019 es va aprovar un protocol d'intencions amb l'ens portuari pel qual es comprometia a col·laborar en el finançament de les millores a realitzar en el penya-segat, concretament a la costa d'Esmoret, que ara ha patit aquest esfondrament perquè es considera una zona d'intervenció prioritària per la seguretat de l'espai. Aquest acord, però, no es va mai acabar de complir. Toni Guinart és el director de l'autoritat portuària.
Ese tema no avanzó, el protocolo que se firmó en 2019 era un protocolo de intenciones sin implicaciones jurídicas ni obligaciones y no avanzó. Entonces, bueno, por temas legales que ahora no viene al caso, pero bueno, ahora volvemos a, como digo, a explorar, tenemos que explorar otras vías, vía convenio, ya el presidente ha dicho que sería una vía, hacer un convenio en la que podamos nosotros ayudar.
En la reunió del Consorci celebrada ahir es va acordar mirar d'instal·lar sensors a la zona per identificar si hi ha moviments de terra i en cas que sigui necessari poder desallotjar els veïns. El batlle explica que en els propers dies ja es visitaran els residents i negocis de la zona.
Farem contacte amb ells, farem unes visites i bueno, s'està fent feina, com dic, que des del primer moment deixat tot el que estàvem fent d'altres temes i estem centrats en aquesta qüestió, especialment dels tècnics municipals, i estem per donar una resposta quan més pres millor en aquests vecins i també a la fàbrica i en els negocis de l'entorn.
També s'ha decidit iniciar de manera immediata el procés de contractació urgent d'una empresa especialitzada perquè avaluï els danys produïts al penyal i executi quan abans les actuacions necessàries per estabilitzar el penya-segat. Es preveu, en principi, que l'empresa, amb qui ja s'han mantingut converses, pugui visitar la part afectada la propera setmana. Més qüestions. El nou projecte de reforma del Verge del Toro està llest. S'espera, de fet, que es pugui licitar i adjudicar durant el 2026. En el darrer any i mig s'ha treballat en modificar el projecte inicial. Després, recordem que al febrer del 2023 es van detectar problemes estructurals a l'antic hospital. Els canvis introduïts afecten el 42% de les obres previstes i ara s'ha aprofitat per incloure nous requeriments de la normativa d'edificació i també millores d'eficiència energètica. També s'ha fet una revisió de preus, atès que el pressupost s'havia calculat el 2019. Aleshores, la inversió era de 14 milions. Ara, les obres es licitaran per 25 milions. Una vegada es van detectar les deficiències a l'edifici, es va rescindir el contracte amb l'empresa que ja havia iniciat les obres. Des d'aleshores, la reforma està aturada i la conselleria espera poder reiniciar-la durant l'any que ve. El Verge del Toro, recordem, s'ha de convertir en un centre sociosanitari amb 82 places per a malalts crònics. I els metges van a la vaga per tercer dia consecutiu. Durant 4 dies aturen a tot l'estat per fer visible el seu malestar amb el nou estatut marc que vol implantar el Ministeri de Sanitat. Les dues primeres jornades de vaga han suposat l'anul·lació de 21 operacions, 232 consultes, 11 proves radiològiques, 3 proves diagnòstiques i més d'un centenar de consultes d'atenció primària. Demà serà el darrer dia de vaga, però atenció, no es descarta una vaga indefinida. Claudio Triay és el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic.
Avui mateix també està convocat en caràcter d'urgència el comitè de vaga a Madrid per intentar cercar solucions en aquest problema que ja fa massa que s'està prolongant. Esperem que hi hagi bones notícies, però de moment mantindrem aquestes convocatòries i aquestes concentracions i demà és la quarta jornada de vaga que de moment es mantindrà i més endavant no descartem que puguem anar a una vaga indefinida.
Una mobilització més per intentar que el Ministeri rectifiqui amb les noves condicions laborals que preveu aquest Estatut Marc. Un dels principals punts de discòrdia són les guàrdies o les categories professionals. Entre d'altres, recordem que l'IBE Salut ha fixat serveis mínims del 100% en l'activitat urgent i crítica durant aquesta aturada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:38, recta final de les obres dels històrics ponts de Mercadal, que es van veure greument afectats per la torrentada de la Dana, que ja fa més d'un any va sacsejar al centre de l'illa. Amb una inversió de 200.000 euros, l'Ajuntament ha recuperat dues estructures incloses en el catàleg de patrimoni històric del municipi. És per això que la restauració ha requerit una feina de documentació prèvia i s'ha basat en arxius i fotografies antigues per mantenir l'estètica original dels ponts. A més, durant la intervenció també s'ha pogut constatar el seu mal estat i s'ha aprofitat per consolidar-los amb l'objectiu de reduir el risc d'esfondrament de cara a futures danes. L'Ajuntament preveu que les feines que van començar a finals d'estiu s'acabin de fer durant la setmana que ve. Ho explica el Barla d'Esmercat del Joan Pellicer i també sentim Carolina Moreno, és tècnica de restauració de patrimoni.
Ho pintaran dissabtes si poden, però clar, això també depèn dels temps i això, i després quan acabin de duquinar ja obrirem tota la circulació. Sí, l'altre pont ja s'hi pot circular.
I el que s'ha fet és emprar materials moderns, formigó blanc en aquest cas, amb morters de calç, això sí, i el que s'ha fet és reproduir el que hi havia estèticament, diguéssim, com era el pont.
I els tallers mecànics amenacen amb mobilitzacions si no millora la situació de la ITV. Denuncien que el servei acumula ja 4 anys sense funcionar correctament, amb dificultats sobretot per aconseguir cites. Això, reconeixen, els suposa un problema en el seu dia a dia. Durant la celebració de Sant Eloi, el patró dels mecànics, el president de l'Associació de Tallers de Menorca, Francesc Benítez, va reclamar solucions urgents al Consell pel col·lapse que pateix el servei. La setmana passada, la patronal, juntament amb representants dels concessionaris, transportistes i comerciants, es van reunir amb el president Dolfo Vilafranca per exigir millores immediates i traslladar el seu malestar. El principal problema és la manca de treballadors a la ITB. Francesc Benítez.
Han anat incorporats inspectors, però pues, aquests inspectors, no, i molts, en els 4 mesos s'han donat de baixa. L'assumpte és que si sempre vas agafant gent nova, sempre la ràtio de productivitat no pot ser el mateix, ha de davallar.
Asseguren que el Consell reconeix el mal funcionament de la ITB i els va anunciar algunes millores, tot i que també no, els va dir que no eren immediates. Segons la patronal, s'implantarà un sistema unificat de cita prèvia per via telefònica i també es reservarà una quota específica per a cites de professionals. El Departament de Mobilitat del Consell no ha donat encara explicacions al respecte.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Obrim ara plana de succeïts. El Tribunal Suprem ha decidit quin jutjat ha d'investigar el cas de 6 membres d'Arran acusats d'assetjar un agent de la Policia Nacional que havia treballat infiltrat en moviments estudiantils. Després que TV3 emetés el programa Infiltrats, on es parlava d'aquesta gent destinat a Mo, els investigats haurien viatjat a Menorca, fet pintades contra ell a la comissaria i a d'altres llocs i l'haurien gravat també sortint de la feina. De tornada a Barcelona, les imatges es van difondre a les xarxes amb missatges que, segons la denúncia, buscaven intimidar-lo. Hi va haver un conflicte per saber si el cas l'havia de portar al jutjat de Mo o bé al de Barcelona. Doncs bé, el Suprem ha decidit que la competència és del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona perquè la planificació del viatge i la publicació a internet es van fer des d'allà, tot i que els danys es van produir aquí a Menorca. La decisió, a més, ja és definitiva. L'agent infiltrat, amb el nom fals de Marc Hernández Pons, havia estat 2 anys dins de col·lectius de l'esquerra independentista fins que va ser descobert el 2022. Arran va denunciar que aquesta infiltració formava part d'una operació d'estat contra moviments socials. Tram final per a una informació de plana social. És en Quim, un fiat que pateix una malaltia ultra rara. Ara la seva família cerca donatius per finançar una investigació pionera que ha engegat la Universitat de Sevilla. Pateix una malaltia anomenada depressió de l'ADN mitocondrial. I només hi ha un altre diagnòstic igual a tot Espanya. Per tant, 2 pacients a tot l'estat que pateixen aquesta malaltia. Des de ben petit ja van detectar que alguna cosa no anava bé perquè en Quim no tenia força als músculs. Julio Gusano és el seu pare.
Se llama síndrome de depleción del ADN mitocondrial y básicamente lo que produce es que el cuerpo no genera la suficiente energía para ni para caminar ni para sujetarse bien la cabeza, ni para alimentarse, ni para manipular. Bueno, le genera una hipotonía bastante potente.
Per ara, l'únic tractament que hi ha és el de prendre vitamines i similars, però una investigació obre la porta a millorar la qualitat de vida d'en Quim. Per col·laborar a tirar endavant el projecte, els seus pares aniran de visibilitzar el seu cas d'aquesta malaltia que és desconeguda encara per a la gran majoria.
És un projecte d'investigació de la Universitat Pablo de Olavide que se llama el projecte Mitocure, en el que, bueno, investigan sobre las propias células de los enfermos, dándoles combinaciones de medicamentos tóxicos, suplementos, para ver cómo reaccionan estas células. Y bueno, pues este proyecto es un proyecto de 2 años, tiene un coste elevado y por eso estamos también haciendo visibilización del uh-huh. caso para conseguir fondos.
Precisament una de les jornades solidàries es viurà a Cal Emporter el proper dia 14. Han organitzat una festa de Nadal amb mercadet i espectacles. Tota la recaptació anirà a parar en Quim. Caterina Seguí és vicepresidenta de l'Associació de Veïns de Cal Emporter.
Cada any sí que cantam recaudar el màxim per iniciatives. El primer any doncs, vam fer temes d'autistes, fa un parell d'anys li van donar un fiat de l'O també, en Jaume, i en guai, doncs, al veure la notícia d'en Quim, i ens va semblar que en Quim ho necessita més que ningú, no?
D'altres iniciatives similars serviran també per recaptar fons per aquesta causa solidària, entre ells els dos concerts que farà el grup Moments Acord els propers dies 13 i 14. Això és tot per ara. Més informació a IB3 Ràdio.